Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost.
La llista de milionaris de la revista Forbes no està composada tan sols per gent que s'ha fet rica gràcies a una herència, sinó que la majoria d'ells i d'elles han obtingut la seva fortuna per mèrits propis. Un exemple paradigmàtic és el de Bill Gates. És estrany que no coneguem algú del nostre entorn pròxim o per referència que quasi des de zero hagi aconseguit aixecar una empresa i veure d'una manera o d'una altra recompensat el seu esforç. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up. No són extraterrestres ni sers extraordinaris. Són singulars, a vegades tenen característiques excepcionals, però han sortit de la mateixa cantera que la resta dels mortals. L'únic que diferencia aquests homes i dones és que són emprenedors. A Europa, més del 90% de les empreses tenen menys de 10 treballadors. Per tant, el número d'empreses que constitueixen l'entramat de l'economia del continent són testimoni de que, per muntar un negoci, no cal haver nascut ric ni tenir poders especials. Tan sols és necessari una cosa, ser emprenedor. Àngel Pes i Norbert Bilbeny tracen aquestes mateixes paraules en el seu llibre Emprender con Responsabilidad, de la col·lecció Acció Empresarial de l'IT Editorial, però a més ens recorden que no només cal donar recolzament als emprenedors perquè tenen un gran valor de generació de riquesa, sinó perquè ara mateix molts dels projectes emprenedors que es creen es sustenten sobre una altra base, sobre un sentit de responsabilitat davant dels reptes de la nostra societat. El respecte del medi ambient, la conciliació familiar, els drets humans, l'equitat, són valors ineludibles. És més, segons els mateixos autors del llibre, no poden ser viables ja cap projecte empresarial que no tingui en consideració aquests valors. Avui a Plusvàlua, una manera diferent d'emprendre. Emprendre amb responsabilitat.
Si vols dir la teva, connecta't al Facebook del programa a facebook.com/plusvalua, al nostre blog plusvalua.cat, per mail a participa@plusvalua.cat o truca'ns al telèfon del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Volem saber la teva opinió.
Segons el llibre Emprender con Responsabilidad d'Àngel Pes i Norbert Bilbeny, la responsabilitat social corporativa consisteix en actuar de manera que les empreses formin part de les solucions als reptes que la humanitat afronta, doncs la societat els hi donarà suport sempre i quan facin compatible l'interès privat amb la dimensió social de l'activitat que desenvolupen, que avui en dia es demostri amb rigor de les empreses a l'hora de comprometre's amb el creixement econòmic respectuós amb el medi ambient, amb respecte als drets humans i amb la transparència en les relacions amb els diferents grups d'interès o stakeholders.
Àngel Pes és subdirector general i director de Responsabilitat Corporativa i Marca de CaixaBank. És doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i professor en excedència d'aquesta facultat. És autor i coautor de diferents llibres i numerosos articles sobre economia en revistes especialitzades i de premsa. Benvingut a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, senyor Pes.
Moltes gràcies per convidar-me.
Sembla mentida que en un moment de crisi, d'un sentit de compunjó una mica, ens estiguem plantejant, a més, pensar des d'una altra perspectiva i fer les coses diferents, amb responsabilitat. Hi ha gent que pensa que això és contradictori, que en un moment de crisi hauríem de pensar en números, números, números. Vostès diuen en el seu llibre Emprender con responsabilitat que no és així, senyor Pes.
Home, s'ha de pensar en números, eh? Els números sempre són importants en les qüestions d'economia. Però, de tota manera, precisament perquè el tipus de crisi que vivim no és només una crisi de números, sinó que, en bona mesura, és una crisi d'un estil de fer les coses, a l'hora de plantejar-se camins per superar aquesta crisi, un element fonamental és entendre que les coses s'han de fer d'una altra manera. No? I aquesta altra manera, bàsicament, el que incorpora és aquesta consciència de que l'activitat productiva en general, sigui d'una microempresa o d'una gran empresa, té una dimensió social que és absolutament inevitable tenir en compte des del moment zero de la creació de l'empresa. Està clar que les empreses constituïdes també ho han de tenir en compte, però fins i tot des del moment en què es planteja, com parlem en el llibre, doncs, dels emprenedors, doncs, aquesta dimensió social que té l'activitat empresarial és un element que s'ha d'incorporar al dissenyar el pla de negoci, per dir-ho d'una manera, no? I des d'aquest punt de vista, doncs, el concepte de responsabilitat l'entenem com un concepte íntimament associat al que és la pròpia activitat emprenedora.
Vostès diuen en un apartat del llibre, que es diu La responsabilitat corporativa, un acord empresa-societat, en el que amb dues parts guanyen, que hi ha analistes que consideren la responsabilitat social corporativa una operació de màrqueting per vendre el negoci de sempre. Com es pot lluitar contra aquest sentit que d'alguna manera treu prestigi o força a la responsabilitat social corporativa?
És cert que durant molt temps hi ha hagut una forma d'explicar l'activitat empresarial com un tipus d'activitat que ha d'estar focalitzada exclusivament en el benefici. El benefici és una condició necessària perquè una empresa pugui subsistir. O sigui, és igual que una persona necessita respirar per viure. Si no hi ha aire, no pot viure. Doncs una empresa sense beneficis no podria subsistir. Ara, el fet que una persona no pugui viure sense respirar no vol dir que l'única aspiració que té una persona sigui respirar. O sigui, nosaltres tenim moltes aspiracions, encara que necessitem l'aire d'una manera incondicional. Doncs les empreses és exactament igual. Necessiten el benefici, però això no vol dir que la seva única raó de ser sigui generar beneficis. Aquesta és una condició necessària, però no és en absolut una condició suficient perquè sigui realment una empresa amb vocació de continuïtat, amb vocació de perdurar en el temps. No? Perquè aquesta vocació de perdurar en el temps sigui real, és a dir, es tradueixi en actuacions concretes que facin possible aquesta continuïtat, l'empresa ha de tenir en compte quin és l'impacte de la seva activitat en la societat. O sigui, quin és l'impacte en el medi ambient, quin és l'impacte, doncs, en els treballadors que té, en els proveïdors, en les comunitats doncs, on està situada. I si no aconsegueix doncs, que aquest conjunt que se'n diu grups d'interès, és a dir, de grups que d'alguna forma o altra estan implicats o reben les conseqüències de l'activitat de l'empresa, doncs no obtinguin també una part diguem, dels beneficis que la pròpia empresa genera en un sentit ampli, no els beneficis comptables, sinó el producte que genera l'empresa en el seu conjunt es reparteixi entre tots aquests agents que d'alguna manera estan implicats en l'activitat de l'empresa. Si no es aconsegueix que hi hagi aquest valor compartit, les possibilitats que l'empresa tingui viabilitat a llarg termini són molt poques.
Senyor Àngel Pes, vostè treballa i ha treballat, a part del món acadèmic, també en l'empresa privada, i a més en un sector on els beneficis, i comptar, doncs és important, com és el financer. És car ser responsable socialment?
Jo crec que no es pot plantejar des d'aquesta òptica, diguem, de caro barato, o en tot cas, contestant a la pregunta, li diria que és la millor inversió que pots fer. És a dir, no solament no és car, sinó que és la millor inversió que pots fer. Per això que estava comentant abans, és a dir, Clar, si es mira només el compte de resultats de l'any en curs, hi pot haver aspectes que has de fer en funció d'una actuació responsable que tinguin un impacte, que et facin disminuir els beneficis de l'any en curs. Però, naturalment, una empresa no viu dels beneficis de l'any en curs, sinó que viu de tenir un projecte que tingui possibilitats de perdurar en el temps. No? I des d'aquesta perspectiva, el concepte d'incloure un comportament responsable en relació a tots els grups d'interès amb què es relaciona l'empresa és absolutament essencial. És a dir, no solament no és car, sinó que és la millor inversió que pot fer una empresa per assegurar la seva continuïtat.
Com podríem aconsellar empreses que ens puguin estar escoltant en aquest moment a començar a incorporar aquest sentiment, o més que el sentiment, a més les actuacions en responsabilitat social corporativa per les seves empreses? Perquè a vegades també ens pensem que això de la responsabilitat social corporativa és per grans empreses, no? I per les petites és molt complicat.
És cert, això que diu vostè és cert. Moltes vegades s'associa aquest concepte com una qüestió que només preocupa les grans empreses, però realment és un concepte que s'aplica a qualsevol tipus d'empresa, com abans comentava. És a dir, és un concepte que ha d'estar en la pròpia llavor del creador de l'empresa, no? De l'emprenedor. Jo crec que les referències més importants que hi ha en relació a la responsabilitat corporativa en aquests moments venen donades per alguns acords, diguem, internacionals que defineixen molt bé els punts en què centra, doncs, aquesta responsabilitat corporativa. Dins d'aquests acords, per mi el més rellevant és el que se'n diu el Pacte Mundial. El Pacte Mundial és una proposta que va fer en el seu dia el secretari general de Nacions Unides, Kofi Annan, que el van signar en el seu moment unes quantes empreses, uns quants centenars d'empreses, i que es basa en una proposta de 10 punts que són els compromisos del pacte i que són punts que estan a l'abast de qualsevol empresa. Aquests punts estan classificats o estan agrupats en 4 grans conceptes. Un és la política de recursos humans, és a dir, la política de respecte dels drets laborals. Això, evidentment, és una qüestió que està a l'abast de qualsevol empresa, petita o gran. Un altre gran apartat és tot el que fa referència a protecció del medi ambient, és a dir, les empreses, sigui quina sigui la seva activitat, han de tenir en compte quina repercussió té sobre el medi ambient i actuar de forma, doncs, que aquesta repercussió sigui mínima i en tot cas, doncs, es pugui compensar, doncs, per evitar, doncs, que hi hagi un deteriorament del medi ambient. Un altre gran grup és el que fa referència a tot el que és tota l'acció social, diguem, és a dir, la qüestió, doncs, des de la igualtat de gènere, el tenir en compte l'impacte en les comunitats on s'opera. Tot això també és una qüestió que és independent de la dimensió que té l'empresa. I, finalment, hi ha tota la qüestió de la lluita contra la corrupció. És a dir, un compromís de l'empresa, doncs, amb la transparència i amb evitar pràctiques que impliquin pràctiques de corrupció. Això crec que són, naturalment, el grau de dificultat o el grau de sofisticació a l'hora d'implementar aquestes mesures varia en funció de la dimensió de l'empresa, del país on s'està, del sector on s'opera, etc, però qualsevol empresa de qualsevol dimensió i de qualsevol sector pot trobar el seu camí per aplicar aquests principis.
Àngel Pes i Norbert Bilbeny asseguren de la seva obra Emprender con responsabilidad que els emprenedors no són persones excepcionals ni estranyes, però que s'hi reuneixen unes característiques molt determinades. Segons els autors, la capacitat creativa, l'ambició, la tenacitat, la capacitat de conviure amb la incertesa i el sentit d'oportunitat.
Senyor Àngel Pes, subdirector, subdirector general i director de responsabilitat de corporativa i marca de CaixaBank. Avui ens ve a presentar el seu llibre conjuntament amb Norbert Bilbeny, Emprender con responsabilitat. Si més no, si alguna cosa ens ha de treure de la situació en la que estem ara, són els emprenedors, no? Vostès apunten en el seu llibre que per ser emprenedor doncs s'ha de ser creatiu, s'ha de tenir una capacitat a la incertesa, això potser la crisi ja ens ho dona una mica, una ambició, una capacitat d'adaptar-se a la situació i d'oportunitat, no? Tenim persones, tenim aquesta cantera al nostre país?
Home, jo crec que sí, que indubtablement, tant a Catalunya com a tota Espanya, però específicament aquí a Catalunya, doncs, amb situacions històricament, no? Si diguem la Catalunya moderna, diguem que naix després de la Guerra de Successió a partir del 1714, no? Doncs, si es caracteritza per alguna cosa és precisament per la capacitat emprenedora, i en unes condicions d'incertesa que molt sovint han estat bastant més complicades que les que tenim ara, Actualment està clar que vivim una situació altament complexa, sobretot quan la comparem amb la situació que vivíem fa 5 anys o fa 10 anys, no? Però si comparem la situació actual amb altres moments de crisi que hem viscut en aquest país, doncs està clar que avui en dia partim d'unes bases molt més sòlides, no? Tenim un nivell educatiu de la població, un nivell d'infraestructures ja existents, una projecció internacional fins i tot com a societat, que és incomparablement superior a la que teníem doncs en altres èpoques de crisi important pel país, com pot ser, doncs, sense anar més lluny, doncs la que vam viure a la immediata postguerra, per dir alguna cosa, no? O fins i tot amb crisis més recents, com eren les de l'època, doncs, de totes les reconversions dels anys 80, etc. No? És a dir, que tenim unes bases sòlides i crec que tenim, sobretot, en el que és la població jove, una joventut amb uns nivells de formació molt elevats. No? Llavors, el problema que probablement tenim és que hem estat poc actius a l'hora de promocionar la importància de l'emprenedoria. És a dir, tota aquesta capacitat, tot aquest capital humà que tenim, es pot aplicar de moltes maneres, però una de les maneres que es pot aplicar, i en aquests moments és una de les maneres més efectives per ajudar a que tot el conjunt del país tiri endavant, és desenvolupant l'activitat emprenedora. I jo crec que a mesura que es va veient doncs que aquesta crisi no és una crisi conjuntural, diguem, que durarà poc i que d'aquí poc estarem com abans, sinó que mai més tornarem a estar com abans i que hem d'anar creant les bases de la nova societat a partir de la nostra creativitat, aquesta dinàmica depèn molt de que tot aquest potencial que tenen els nostres joves l'apliquin precisament a desenvolupar projectes d'emprenedoria. I penso que tenim, diguem-ho així, la matèria prima per poder-ho fer.
En el seu llibre planteja el valor emprenedor determinant, com determinant en el moment actual en el que estem. Què caldria que es fes a nivell social, polític, administratiu, perquè es donés aquest recolzament que necessiten els joves, i no tan joves, per poder començar una activitat emprenedora?
Hi ha tres coses que són molt importants i que es poden fer, no? I que depenen purament gairebé de la voluntat que tinguem tots plegats de fer-les. La primera és, des de l'àmbit, diguem-ho així, del que són les administracions públiques, facilitar la creació d'empreses, És a dir, evitar que... perquè normalment la persona que es planteja tirar endavant un projecte empresarial és una persona, doncs, que ho fa a partir d'uns recursos bastant limitats. Llavors, evitar...
No és un Bill Gates...
És un Bill Gates, però no un Bill Gates d'ara, sinó un Bill Gates de quan va començar. Llavors, crear unes condicions, diguem-ho així, legals i administratives que permetin tirar endavant aquest projecte sense incórrer en unes despeses exagerades i sense tenir que esperar molt de temps per superar tota una sèrie de tràmits fins que no tens tots els permisos, etcètera. És a dir, simplificar i abaratir les condicions en què és possible iniciar un projecte, aquest és un element fonamental que depèn exclusivament de la nostra voluntat. És a dir, no depenem de que ningú ens faci res, sinó que nosaltres mateixos, és a dir, els nostres administradors o nosaltres com a ciutadans pressionem doncs, perquè els administradors actuïn en aquesta direcció d'una forma efectiva, perquè se'n parla molt de la finestreta única i tal, però finalment no acaba de concretar-se mai en una reducció efectiva dels costos i dels terminis necessaris per començar els projectes. Aquest és un tema. L'altra qüestió important que també es pot avançar bastant ràpidament és en el tema del finançament. És a dir, els projectes, normalment, doncs, també com que els emprenedors tenen uns recursos inicials, normalment relativament reduïts, poden comptar amb el suport doncs, de la família, dels amics, el que sigui, tot això dona un àmbit relativament reduït de recursos. Es pot ajudar, es pot incentivar les figures que hi ha de finançament d'aquests projectes inicials, el que se'n diu el capital llavor, que pot ser a partir d'inversors particulars i que les pròpies institucions financeres poden desenvolupar aquest tipus d'instruments molt més per facilitar l'accés en aquestes fonts de finançament en aquells projectes que realment es veu que són projectes que tenen sentit i que realment, comptant amb els recursos adequats, poden donar lloc a una empresa doncs, amb cara i ulls i amb possibilitats de creixement. No? Però el tema més important de tots, fins i tot més que aquests dos, és crear el clima social adequat perquè l'activitat emprenedora tingui reconeixement social. És a dir, que es valori doncs que les persones que trien com a objectiu de la seva vida o com a forma de desenvolupar-se, impulsar un projecte o posar en marxa un projecte empresarial, són persones doncs, de les quals s'ha de valorar molt el risc que estan assumint, perquè, en definitiva, per més facilitats que hi hagin, finalment, qualsevol projecte que es posa en marxa és un projecte que incorpora un element de risc important. I reconèixer que el fet d'assumir aquest risc d'una forma seriosa sigui reconegut socialment és un element que facilita que les persones que tenen aquests projectes es decideixin a tirar-los endavant.
Sí, perquè a vegades quan un fill ve als pares i li diu vull muntar una empresa, no? Els pares li diuen deixa't de tonteries i busca feina, no?
Exactament, i si diuen això els pares és perquè tenen una experiència molt llarga de que al final doncs és molt més còmode buscar un treball en alguna empresa, etc., que no pas anar per aquesta via. Doncs si entre tots ajudem, des dels mitjans de comunicació, del sistema educatiu, de les fórmules que hi ha socialment establertes per crear un clima d'opinió, doncs ajudem a que la percepció que es té d'aquest tipus d'activitats és enormement positiva. Si aconseguim doncs, fer veure això, doncs es facilitarà molt doncs, que les persones que tenen aquests projectes s'atreveixin a tirar-los endavant.
Senyor Àngel Pes, la meva última pregunta, perquè se'ns acaba el temps. Quan un escriu un llibre, sempre aprèn coses, no? O se n'adona o reflexiona sobre coses. Vostè, si m'ho permet, què ha après escrivint aquest llibre?
Home, jo he après... En què es queda? He agafat una consciència molt més clara i he vist també amb més claretat les dificultats que hi ha al voltant del món de l'emprenedor. I sobretot he après a relacionar dos conceptes, que és una mica la clau del llibre, que habitualment sempre els havia pensat per separat i gràcies a l'elaboració del llibre doncs, he trobat la fórmula de juntar-los, evidentment conjuntament amb el company Norbert, que és el concepte de responsabilitat i el concepte d'emprenedoria. O sigui, normalment es parla d'emprenedoria per un costat i es parla de responsabilitat per un altre. Jo crec que d'alguna forma el missatge que transmet el llibre i que és la principal lliçó que almenys des del meu punt de vista personal n'he tret és de que aquests dos conceptes estan íntimament vinculats.
I a més, si ho fem així, el món serà diferent d'aquí uns anys.
Esperem que sigui així.
Senyor Àngel Pes, subdirector general i director de Responsabilitat Corporativa i Marca de CaixaBank, doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb el seu llibre Emprender con Responsabilidad, de l'editorial Lit. Esperem que tingui molt èxit perquè expandeixi aquesta petita llavor també de l'emprenedoria i de la responsabilitat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu. La ràdio a la carta, els programes, els concursos, la nostra música, l'actualitat. Des de www.radioestel.cat podràs gaudir de la teva emissora des de tots els angles, des de totes les perspectives, perquè cada dia ens llevem amb tu, siguis on siguis. Clica'ns, www.radioestel.cat, el teu lloc web de capçalera.
Doncs som de nou aquí a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, ara amb l'actualitat econòmica del dia i de la setmana. Merkel avala les reformes estructurals de Rajoy i el compromís de reducció del dèficit.
El president espanyol ha visitat per primer cop Berlín com a cap de govern, on s'ha compromès a reduir el dèficit un 1,5% del PIB per arribar a l'objectiu del 4,4%, i ha dit que no ha demanat a la cancellera una revisió dels límits de l'endeutament públic. A tot això, ahir la cancellera alemanya, Angela Merkel, va reclamar que els països europeus estiguin disposats a cedir més competències a Europa per tal de garantir el futur del projecte europeu. Ho va dir en la inauguració del Fòrum Econòmic Mundial de Davos.
Els agents socials i la patronal signen el preacord per la moderació dels salaris.
Els sous pujaran un màxim del 0,5% aquest any, una dècima més el 2013, i creixeran l'1,5% el 2014, depenent de com avanci la recuperació de l'economia. L'acord també vol potenciar la flexibilitat interna com una alternativa als acomiadaments.
El govern farà signar un compromís d'activitat als aturats.
Segons ha explicat la secretària d'Ocupació, Esther Sánchez, aquest compromís és una mostra que la responsabilitat en tot el procés d'orientació, formació i assessorament ha de ser compartida, i ha descartat que es tracti d'una mesura de pressió als aturats.
El Port de Barcelona supera el seu rècord de passatgers l'any 2011.
Així és, el Port de Barcelona va rebre 3,8 milions de passatgers el 2011, fet que suposa un increment de l'11% i un rècord històric en l'evolució d'aquesta infraestructura. El tràfic de mercaderies també ha experimentat un augment en aquesta ocasió del 4%.
I Blanca, em sembla que has seguit una mica les noves tecnologies aquesta setmana.
Comencem als Estats Units, on l'empresa de menjar ràpid McDonald's s'ha endut una sorpresa al veure com els internautes li tombaven una campanya publicitària iniciada a Twitter. L'empresa va crear el hashtag, que recordem que un hashtag és una manera d'agrupar els missatges per temes, el hashtag McDonald's Stories, perquè la gent expliqués la seva experiència als restaurants, però en lloc d'això, els usuaris el que han fet és bombardejar amb crítiques a l'empresa. Ha sigut com un efecte boomerang.
S'ha d'anar amb compte.
Sí, s'ha d'anar molt de compte. I mentrestant, Apple s'ha convertit en la companyia més valuosa de la borsa mundial. Apple ja val a la borsa 418.890 milions de dòlars. Pel segon lloc està ExxonMobil, que val 414.000, ocupa el segon lloc. Les accions de la companyia informàtica valen 449 dòlars cada una, mentre el segon lloc estan a 86 dòlars.
Això la mateixa setmana en què neixen crítiques sobre les subcontractacions d'Apple i les seves fàbriques a l'Orient. Moltes gràcies, Blanca Aranyó. Comentarem aquestes actualitats i algunes altres notícies amb els nostres contertulians d'avui. Upstairs, downstairs, the lady went. Put on her suits of leather, oh, and there came a cry from around the door. She's away with a raggle-taggle gypsy, oh. It was late at night when the Lord came in, inquiring for his lady, oh. And the servant girl, she said to the Lord, she's away with a raggle-taggle gypsy, oh.
gypsy low.
Doncs tenim avui amb nosaltres el senyor Josep Molina, periodista econòmic. Senyor Molina, benvingut.
Bona tarda.
Tenim setmanes que no acabem d'assumir totes les actualitats econòmiques que ens arriben. Merkel avala les reformes estructurals de Rajoy i el compromís de reducció del dèficit. Sembla que Espanya i la Unió Europea vagin de la mà.
Home, jo crec que això és una molt bona notícia, no? En tot cas, cal llegir una mica al fons de les declaracions i interpretar-les, no? Jo crec que, primer, hi ha un missatge conjunt dels dos dirigit als mercats, que afecta concretament a Espanya, per la seva situació de crisi de deute sobirà i de la necessitat de tranquil·litzar els mercats, de complir els seus objectius de dèficit, i, per tant, s'han posat, diguéssim, d'acord en donar un missatge clar amb aquests mercats de que no hi ha una revisió dels objectius de dèficit. I per part d'Alemanya també hi ha l'interès de cara al seu electorat de no dir que Alemanya està intentant revisar els objectius de dèficit, no? Perquè és evident que a Alemanya no li interessa, al govern alemany, a Angela Merkel, no li interessa donar la impressió als seus electors de que tornaran, diguéssim, a una certa barra lliure als països perifèrics de la Unió Europea, de que puguin tenir un cicle més expansiu, donat una relaxació dels objectius del dèficit dels països perifèrics, i per tant a Alemanya el que li interessa és que sigui la Comissió Europea a partir del dilluns, amb la seva reunió, qui es plantegi la necessitat de relaxar els terminis i els objectius del dèficit de la Unió Europea per tal de que sortim d'aquesta situació de recessió. Quan Alemanya, a principis d'aquest any, 2011, de l'any passat, estava creixent el 3%, era normal veure que Alemanya no seria que els països perifèrics es relaxessin amb els seus objectius de dèficit, no? Però a partir de l'estiu, amb la crisi del deute sobirà, les coses han canviat. Alemanya està en una economia estancada i, per tant, és obligat, per sortir d'aquest sot de la recessió en què està la Unió Europea, que molts diuen que ja estem en aquesta recessió latent, donar una mica de marge als països per donar polítiques expansives i de creixement, no? Per tant, jo crec que el missatge dels dos avui és un missatge que porta al darrere sorpreses de cara al dilluns a la Comissió Europea i a la Cimera Europea de que hi hagi un plantejament de revisió d'objectius. No sé si serà un plantejament de revisió de més anys, però sí que incorporarà elements de incentius pel creixement.
Jo com sóc, si em permet...
Amb nosaltres, el senyor Xavier Melo, doctor en economia, també avui una mica refredat, com el senyor Molina, que volia intervenir.
Bueno, sí, jo volia ser la nota dissonant, per no fer l'excepció. Jo no estic pas d'acord amb el que diu el senyor Molina. Jo crec que quan tothom diu que no es revisaran i que no es revisen i que no ho estan mirant els criteris de dèficit, jo crec que això és com quan es firmen molts tractats de pau i tothom diu que no vol anar a la guerra, quan es firmen més tractats de pau al llarg de la història de l'home sempre és abans d'una guerra mundial. Doncs aquí passa el mateix. Quan tothom diu que no es revisa, doncs jo crec que sí, que s'estan revisant amagades, i a més crec que hi ha gent amb cert nivell que està avisant, ara ho estan fent a la conferència de Davos, i fa anys que estan avisant que aquesta crisi, com deia també l'Àngel Pes, no és una crisi que passi res, ni cap desgràcia, ni el fi del món, però sí que canviarà les maneres de fer. Llavors, el més important en aquests moments, jo crec, ho deia avui el Rubini, que em sembla que li deien el doctor Catàstrofe, als Estats Units, vam dir aquí una vegada, i deia que sí, que això està molt bé, però que tindria que ser revisable aquests criteris, perquè l'important ara és créixer. És a dir, ara el que necessita la gent és feina, i no hi ha feina per tothom. Llavors, està molt bé que tothom vulguem donar lliçons de no gastar més del que guanyem, però això s'ha de fer en èpoques de vaques grasses. Ara també s'ha de fer, perquè ho estem fent aquí a Catalunya, a Espanya i a Europa, però hem de ser flexibles. I aquesta flexibilitat, precisament, crec que tindria que vindre, i acabo ja, de la mà d'Alemanya, en part perquè una de les solucions que donava en Rubini era que tindria que ser realment el Banc Central Europeu el prestamista d'últim recurs. Perquè, clar, si tots volem exportar i ningú compra, al final tindrem un problema. Precisament els països del sud d'Europa hauríem d'exportar, hauríem de reduir despeses, però ells d'alguna manera tindrien que potenciar aquesta demanda. Amb la qual cosa, jo crec que tindríem que tindre flexibilitat. Una miqueta de contrapunt.
Tenim també amb nosaltres a Josep Maria Subirachs, director d'expansió de Credendi. Bona tarda, senyor Subirachs.
Bona tarda, què tal?
Angela Merkel apuntava que calia cedir més competències a Europa. Vostè què fa? De contrapunt? S'uneix?
No. Ja ho intentaré d'una manera molt sol. Miri, si aquest contrapunt que ella vol fer i, entre altres coses, diu que vol cedir competències, bueno, els entesos, si diuen que ha d'estar bé, molt bé. Però mirat des d'una altra banda, jo penso, estupendo, cedint competències. Si això vol dir tornar a muntar més estructures, què passarà amb les que hi ha aquí ara, no? Això ja ho estem patint, d'alguna manera o d'una altra. Doncs crec que això s'hauria de mirar. Si cedeixo competències també, a part del tema econòmic, també hi ha un tema, podríem dir, més humà, més que cadascú se sap a casa seva el que li agrada i el que voldria fer. També hem d'estar disposats a prendre doncs, aquesta espècie de llibertat de dir, bueno, no fer el que a mi m'agradaria, que els agrada els de casa, per fer alguna cosa més general.
El senyor Molina diu
sí.
Que...
Jo voldria intervenir per provocar una mica el Xavier, perquè...
Era fàcil, això.
Jo el que he dit és que ni a Alemanya ni a Espanya, i per motius diferents, el que no els interessa és sortir com els personatges que, d'alguna forma, el que estan és potenciant aquesta revisió dels objectius i calendari del dèficit, no? A Espanya, perquè està molt vigilada pels mercats i per un perill que cada dia tenim a sobre, que és un termòmetre que ens provoca febre, com ara en aquests moments podem tenir, que és la prima de risc, i a Alemanya, perquè té uns electors que li exigeixen a l'Angela Merkel que deixi de ser pagana de la Unió Europea, no? Per tant, el que els interessa amb els dos líders europeus, el Rajoy i Angela Merkel, és no sortir com els incentivadors d'aquests canvis, sinó que sigui la Unió Europea. I el Rajoy ha dit clarament en aquest sentit, diu, nosaltres complim ara per ara els objectius que ens marca la Unió Europea, que és el 4% del PIB per aquest any 2012. No? Mm. Si la Unió Europea revisa aquests objectius, doncs adaptarem la nostra política pressupostària amb aquests objectius. No? El que cal reflexionar, independentment d'aquesta substància, el que cal reflexionar és si Europa se n'en sortirà aquest 2012 sense revisar els objectius del dèficit. El calendari del dèficit. És a dir, jo crec que en aquests moments Espanya no pot reduir, no com dèiem a les notícies, que és el que ha dit el Rajoy a l'1,5% del PIB, és que no estem parlant de l'1,5% del PIB, estem parlant d'aproximadament el 4% del PIB. Estem parlant no de 15.000 milions, estem parlant de 40.000 milions. Estem parlant de que l'ajust pressupostari que ha estat sotmès a Espanya els últims 3 anys, que ha sigut duríssim, el fem ara, aquests 3 anys, en un any.
Després d'haver reduït.
En una situació de recessió que passarem tot l'any 2012 i part del 2013. O sigui, és impossible complir amb els objectius del dèficit encara que reduïm 40.000 milions, perquè és que, a més, com no ingressarem perquè tindrem recessió, hauríem de reduir uns 50 o uns 55.000 milions.
Si no complim?
Si no complim el... Bueno, no hem complert mai, de fet. Jo no sé perquè la gent s'espanta tant, permeteu, vull dir, jo soc optimista, però vull dir, quan portem 30, potser portem 30 reformes laborals, m'equivoco, vosaltres, 30, vull dir, a veure, som el que som, no passarà res. Jo crec que no passarà res, s'acomodaran els criteris. De fet, el que està clar, i el que deia, el que volia dir, volia encetar una miqueta el debat, i estic totalment d'acord amb el senyor Molina, el que volia dir precisament era anar aquí. És a dir, no ens hem de cegar, hem de marcar un objectiu creïble per nosaltres i pels mercats i de futur. I aquest objectiu de futur, en una primera fase, és reduir el dèficit i no gastar més del que ingressem. D'acord, però ho hem de fer-ho d'una manera correcta. És a dir, per exemple, el que no podem fer és haver fet 30 reformes laborals i tenir no un 21% d'atur, un 25%, perquè si comptem tota la gent que està de baixa d'ITTC, tots els mecanismes que hi ha per cobrir de subsidi, l'atur sabem que supera probablement d'allà dels 5 milions i mig. I ho puc dir-ho perquè com no sóc una persona aguda, però és que això és la veritat. Vull dir, i estem, han fet 30, vull dir, és clar, és que altres països com a Suècia, quan han superat el 10%, n'han fet una i s'han sentat durant un mes tancats i han arribat a una sèrie de criteris i han modificat les pensions i han modificat el que volia fer el Rajoy, us vam parlar més endavant, de la motxilla aquesta per poder cobrar l'atur, no? Vull dir, hem de canviar el sistema d'arrel i hem de créixer. Doncs, bé, anar fent reformes i dir ara més del 4,4 serà el 5 o el 4,3, escolti'm.
Jo estic d'acord amb en Xavier i que no serveixi de precedent. Però responent a la nostra directora, la Carla Gràcia, sí que és evident, com diu en Xavier, que què passarà si no complim l'objectiu de dèficit? Pues, no passarà res. Jo recordo abans de l'estiu que deien a Espanya si supera la prima de risc a 300 punts bàsics s'enfonsarà.
Sí, senyor.
Vam arribar gairebé als 500 i no va passar res.
Ens vam espantar tots una mica.
Sí, hem patit una crisi molt important, però no l'ha patida només Espanya, l'ha patida tota la Unió Europea. O sigui, qui està en recessió és la Unió Europea, qui està en recessió o qui està en procés de desacceleració és Alemanya, que ha deixat de ser el motor de l'economia europea. Per tant, no és un problema d'Espanya, no és un problema de Portugal, no és un problema de Grècia, no és un problema de França, ni de Bèlgica. És un problema de la zona euro.
És a dir, ara amb aquestes darreres realitats d'Alemanya podem dir que ja no podem considerar una Europa de dues velocitats?
Sí,
tots anem lentament?
Amb l'àmbit de creixement econòmic crec que estem en una única velocitat a tota la Unió Europea. El que passa que en cotxes diferents, de diferent categoria. Clar, aquí estem
els cotxes alemanys sempre són bons.
Aquí estem amb un utilitari, un turisme de petites dimensions, i Alemanya està amb un cotxe molt més potent, molt més acabat, molt però, més de luxe.
Però això per ell serà dolent, perquè la benzina ha pujat bestiesa.
Sí, però la benzina l'estem patint més o menys tots els països. No, però venint a referir a les dues velocitats, quan es parla de dues velocitats sempre s'ha parlat en quant a el que és el procés de la Unió Europea. Quan la nostra directora està parlant d'aquestes dues velocitats s'està referint metafòricament al plantejament econòmic, no? Del creixement econòmic.
No, ja.
En aquest moment la desacceleració és una malaltia, una epidèmia de tots els països de la zona euro, no? I per tant l'estem patint tots. El que passa que evidentment amb situacions econòmiques molt diferents i estructures econòmiques molt diferents. Ja ens agradaria aquí als catalans i als espanyols ser una situació de crisi com la que estem patint amb la mateixa estructura de país que Alemanya. Not knowing what to say or do, as I gaze around at these strangers in town, I guess the only stranger is me. And I wonder. Is this the way life's meant to be? Although it's only a day since I was taken away, I'm left standing here looking in wonder. Get your life. Oh, the ground at my feet, maybe it's just the old street, but everything that I know,
Un altre tema del dia és que els agents socials i la patronal signen el preacord per la moderació dels salaris.
Sí.
Un gran dia.
Sí, és una molt bona notícia. Jo diria que és, també, com tot, és una notícia que s'ha interessada. És a dir, el govern necessita plantejar, com deia en Xavier fa una estona, una nova reforma laboral sobre les 30 que s'han fet anteriorment, i els interlocutors socials els interessa que no sigui el govern qui la legisli, sinó arribar a acords importants. I aquest és un acord important, és a dir, és un acord que desbloqueja molts convenis col·lectius, marcant un increment salarial relativament baix, del 0,5%, que tot i ser baix, és més alt de la mitjana del que fins ara s'estava aprovant a l'últim any. No? Per tant, és una bona, diguéssim, mesura, o és una bona estratègia per part dels sindicats, i hi ha capacitat, em sembla, de les empreses de poder-se despenjar en casa que no arribin en un moment determinat. No?
El senyor Melo no acaba d'estar d'acord.
Jo intento buscar el punt d'acord, però poc.
Però em costa.
Poc. Sí. Jo crec que és més de lo mateix, i no vull ser, jo sóc optimista, perquè, com diuen, jo crec que, ja ho he dit alguna vegada, quan més gran és el problema, més a prop estem de la solució, i demà està molt a prop, però crec que encara no ho fem bé. No és, jo crec que és relativament, està bé, és positiu que hagin arribat a un acord, però és relativament important que l'increment sigui del 0,5, o del 0,3, o del 0,6, és a dir, el que hem d'entendre tots és que ha de canviar la nostra manera de fer i la nostra manera de mirar les coses. Jo soc un assalariat i m'encantaria que el meu sou es revaloritzés amb l'IPC, però entenc que no serà així. Entenc que no serà així, però si no passarem un 30% d'atur. És a dir, amb les negociacions d'aquest tipus, hem de fer memòria que quan hi va haver-hi la davallada del sector immobiliari, els sous pujaven, estava decreixent, i els sous estaven pujant el 3 o 4%. Vull dir, no podem estar negociant. I tindrà que haver-hi... Per mi seria una cosa molt simple. Escolti'm, creixerem el que creixi el país, no l'empresa. El que creixi el país, escolti'm, tots som un. I em diria més, el país Catalunya. Estaria molt d'acord jo. Escolti'm, tant com Catalunya creixi un 2%, els sous a tothom, dels funcionaris i dels... Tots seríem un. No podem estar pendents, perquè què passa? Que a l'empresa petita li decreixeran els sous, a la gran li pujaran el 0,5, el que tingui els transports metropolitans de Barcelona els hi pujaran a l'1,6. Jo crec que hem de canviar la manera de pensar, i això no ho canvia. L'únic que fa és un pedaç més. Llavors, què fa amb això? Una altra reforma laboral, i el que hem de fer és, entenc jo, canviar la columna vertebral del sistema.
Entenc que és un tema que dona per molt, però m'agradaria no perdre, ja que ens queden només 5 minutets per acabar el programa, no perdre'ns el tema sobre, més enllaçat amb el que comentava el senyor Melo, d'aquí a Catalunya, el compromís d'activitats que s'ha signat avui per als aturats, que també dona bastant de sí. Tenim, com apuntava el senyor Melo, gairebé 5.500.000 parats a Espanya. Això podrà fer alguna cosa, senyor Subirachs?
El desig és que sí. Si això d'alguna manera ajuda, si és que ho entenc bé, que el permís d'activitat és que hauran de fer alguna cosa, que no solament seran aturats, és bo. És bo inclús amb l'aspecte de que tindran més coneixement, tindran més formació, tindran més independència per buscar, perquè estaran més ben formats, i sobretot l'autoestima, perquè ha de ser molt trist. És molt trist quedar-te a casa i dir, bueno, i esperar què? Jo crec que, com autoestima, és, si una persona té aquest aspecte, pues, li serà més fàcil de trobar feina. Perquè fer un currículum, quan s'ha de tirar currículums i no fer res i no està format, és molt trist. La veritat és que no funciona.
Sí, jo crec que, com en Josep Maria, que és un element positiu. Més tenint en compte que demà coneixerem les dades de l'EPA i que seran tristes i desoladores, tant a nivell de l'Estat com a nivell de Catalunya, no? I, per tant, una mesura d'aquestes característiques plantejada des del govern és important, primer en el sentit que va dirigida a tots els aturats, però especialment als aturats de llarga durada, és a dir, són aquell col·lectiu de persones que quan va començar la crisi es van quedar a l'atur i com un tsunami es van desplaçant EPA per EPA i cada vegada porten més temps enquistats i més temps sense treballar, no? I són persones que ara en aquests moments ocupen gairebé més del 48% del conjunt dels aturats. I, per tant, demà, amb les dades de l'AIPA, probablement superin el 50%. Més de la meitat dels aturats a Catalunya segur que portaran més d'un any sense trobar feina. No? I com deia en Josep Maria, una persona quan porta tant de temps a l'atur perd els hàbits de treballar, perd l'actitud i cal compromís, cal polítiques de formació, polítiques des del govern que d'alguna manera el reciclin i li donin incentius per retornar al mercat de treball.
Senyor Melo, vostè que ve del món, a més de les mútues...
Sí. Home, jo el que diria és, els països estan millors que nosaltres, concret els Països Baixos, sempre tindríem que mirar més els països que estan més endavant que no els més endarrere. Fan dues coses, el que diu el senyor Molina, una d'elles, és tots els recursos que tenen els inverteixen perquè la gent, a l'empresa perquè treballi. Prefereixen pagar a l'empresa perquè l'empresa agafi treballadors que no pagar, per dir-ho d'una manera burda, si em permet, directament al treballador un subsidi. I, a més, un subsidi de llarga duració. A més, jo que estic a favor del subsidi d'atur, que consti, però no amb el de llarga duració. Jo crec que el poder polític ha de fer qualsevol cosa perquè una persona no estigui més d'un any treballant. De fet, als Països Baixos, la segona cosa que tenen són alarmes perquè la gent no superi, la gent que està entre 6 i 12 mesos treballi de seguida. És a dir, els sembla que ja és un període molt excessiu. A part de treballar tots, més del 50% de la població no està treballant amb el 100% de la jornada. Això és una cosa que he vist, he llegit els titulars només, que em sembla que havia fet o que volia fer la Generalitat de Catalunya amb els funcionaris. No? És a dir, reduir hores o reduir, i, per tant, reduir sou, no? També. Però això, amb la mesura que es pugui fer, pot donar accés al treball a altra gent, perquè realment, a part de tots els problemes que estem dient, hi ha un problema real a tot el món occidental, i és que no hi ha feina per tothom, és que no n'hi ha. Llavors, bueno, potser que...
Sí, no? De fet, les dades diuen, o el que es preveu, és que aquest 2012 superin els eros als eres, és a dir, superin la reducció de jornades a la...
Els
acomiadaments a les empreses.
Una bona senyal, aquesta és una molt bona senyal.
Sí, hem passat una situació en què els eros d'extinció eren els que van protagonitzar tot el 2010. El 2011 van ser els eros temporals i aquest any 2012 probablement siguin els eros aquests parcials.
Doncs esperem que aquestes empreses, a més el concepte ero parcial és això, parcial, se suposa que després ho superarà i es podrà tornar a readaptar, doncs s'adaptin les empreses. Se'ns acaba el temps, teníem la bona notícia que el Port de Barcelona, per contra, supera les expectatives. No sé si tenen algun comentari molt curtet.
Sí, molt curt. Jo crec que aquestes notícies, sobretot no tant amb el número de passatgers, que ja era previsible perquè cada any anem augmentant, però hi ha un tema amb el tràfic de mercaderies que ens hauria de posar contents a tots. No? Primer és l'evolució positiva del tràfic de mercaderies i un fet més positiu encara, que les exportacions a final d'any van superar les importacions per primera vegada, no? Això és molt important, perquè suposa corregir la balança comercial.
Exacte.
I suposa ser molt més internacionals i comprar menys.
Ens quedem amb aquesta dada positiva. Hem de plegar veles per avui. Continuarem la setmana que ve. Moltes gràcies, senyor Xavier Melo, doctor en Economia. Moltes gràcies,
gràcies.
Josep Molina, periodista econòmic, i senyor gràcies. Josep Maria Subirachs, exdirectiu o director d'expansió de Credendi, per haver estat amb nosaltres.
Gràcies.
Nosaltres ens acomiadem, com sempre, l'equip que ha fet possible el programa, Jordi Carretero, l'equip tècnic, Maria Sierra, la música i ambientació, la Bet Verdagí, com sempre, les veus, i la Blanca Aranyó, a producció, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I qui us ha parlat, Carla Gràcia, ha estat, com sempre, un plaer. Ens retrobem la setmana que ve, de 8 a 9 del vespre, aquí, a Plusvàlua, de Ràdio Estel i Ràdio Principat.